Un cop al mes, en Jordi Flamarich, divulgador de tecnologies, ens explica algunes... Per on van les coses? Si va ser molt celebrada la dels cotxes automàtics, que a més vam tenir l'exemple doncs, ja amb aquest cotxe de Google traslladant-se de Vigo a Madrid, si no falla la memòria, Jordi. Doncs ara en parlarem d'una altra cosa que també no sabem si està al caure, però ja està començant a funcionar i pot canviar fins i tot el sistema de producció de béns. Jordi Flamarich, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia, Ramon. Com estàs?
De què parlarem avui?
Doncs avui us vinc a parlar de les impressores 3D, de la impressió 3D. Imaginem, mira, et posaré un exemple perquè ens situem. Imaginem-nos que un dia estàs buscant per internet una funda, t'acabes de comprar un telèfon mòbil i estàs buscant una funda per protegir el teu telèfon mòbil. I en trobes una, te la compres, i en lloc de que te l'enviïn per correu electrònic, el que fan és enviar-te un fitxer al teu ordinador amb el disseny en tres dimensions d'aquesta funda, tu te'l descarregues i dones l'ordre d'imprimir a una impressora 3D que tens a casa teva i en qüestió d'uns minuts ja tens la funda a les mans i col·locada en el mòbil perfectament adaptada a l'estructura del teu telèfon mòbil. Feta a mida, clar, per aquell telèfon mòbil. Aquesta és una mica la cosa que ens volen no vendre, però és el futur que ens planteja la impressió en tres dimensions. És a dir, la possibilitat de tenir un producte a casa, en aquest cas una impressora, que és capaç d'imprimir coses en volum, en tres dimensions.
Doncs, escolta, aquesta seria... Seria, vaja, la idea, però que sembla màgica d'entrada.
Sí, home, la veritat és que és molt...
Com funciona això?
Això funciona, a veure, és un sistema de... Les impressores en tres dimensions funcionen amb una cosa que es diu el procés de fabricació additiva. És a dir, el que fem és fabricar un producte des de zero, afegint material capa a capa, fins a obtenir el producte final. Si et faria un exemple, per exemple, imaginem-nos una poma, doncs seria fabricar una poma, anant posant rodanxa a rodanxa d'aquesta poma una sobre de l'altra, vale? Fins que obtenim al final la poma sencera. Com més prima és aquesta capa, aquesta rodanxa de poma, millor és la qualitat d'aquest producte final, que és el que volem, imprimir. Això és radicalment diferent al sistema de producció tradicional, que vindria a ser el de sostracció, que tenim una peça i a través d'un torn el que anem és eliminant el material sobrant fins a obtenir la peça definitiva, o bé el model també de fabricació mitjançant motlles. Tu tens un motlle, li fiques dins el producte i obtens finalment el resultat. En la impressió 3D no calen motlles. Val. Simplement el producte es crea... Tu saps com les mànegues aquestes dels pastissers que van col·locant nata? Doncs el mateix exemple. És a dir, seria a poc vam creant el producte capa a capa de producte a sobre.
Clar, però les càrregues aquí de material que hauríem de tenir, clar, perquè de cada producte...
A veure, els primers models, estem parlant d'una cosa, òbviament, quan un pensa en la fabricació d'un producte, una cadira, per exemple, la cadira té diferents elements, no? Tenim els coixins, tenim la part de plàstic, podem tenir la part de fusta. Ara, els primers models d'impressores que estan sortint són models que incorporen un únic producte. Val. El producte més típic, és a dir, el material que s'està fent servir és el plàstic. Val. Les impressores més bàsiques són impressores que van en plàstic, un plàstic que es fon i es solidifica a l'instant, és a dir, és una tècnica que serveix per col·locar el plàstic fos i llavors es va solidificant, però sí, estem parlant de productes de plàstic, per això et deia allò de la carcassa del mòbil, doncs que estan fetes en plàstic, però depèn de la impressora, depèn del sistema també d'impressió 3D, també pot haver-hi, ja estan havent-hi impressores en tres dimensions que funcionen amb metall, que funcionen amb ceràmica, fins i tot amb vidre, és a dir, això és una tecnologia que és relativament nova, que no és del tot nova, és a dir, això del 3D es va inventar als anys 80, però estava sotmès a patents.
Val.
Aquestes patents estan començant a caducar ara, i és ara quan aquesta tecnologia ens està arribant a nosaltres, als consumidors, no? S'estan començant a obrir botigues d'impressió 3D.
Escolta, quins avantatges pot tenir tot això?
L'argument principal quan parlem de la impressió 3D és que estem passant de la fabricació en massa, que és la fabricació que ens permetia els processos industrials tradicionals, tenim un motllo i fabriquem en massa milions de productes exactament iguals, a la customització, o diguem-ho d'una altra manera, a la personalització en massa. És a dir, quan entrem en el terreny de la impressió 3D, és a dir, ens deixa de fer falta un motlle, el que podem fer són peces úniques al mateix preu que una peça produïda a nivell industrial amb un motlle. Val? És a dir, la idea al final és que tu puguis tenir...
Serien el prototip, no? Diguéssim, una cosa personalitzada...
Correcte.
A mira el que dèiem.
És a dir, és el concepte que diuen els que promouen o els que parlen les virtuts de les impressores 3D, és allò de passar de la fabricació en massa a la customització, la personalització en massa. És a dir, no, et costa el mateix fer 50 peces iguals que fer-ne una cada una diferent. Això amb els processos tradicionals era inviable. Era totalment inviable, perquè
per
només
costos.
Per costos, perquè el cost de fer un motlle industrial ja se't dispara. El que passa és que les economies d'escala el que et permeten és, una vegada tens el motlle fet,
clar,
i has fet el desenvolupament d'aquest motlle, fabricant-ne molts, amortitzes aquesta inversió primera. Amb el mòbil, amb la impressió 3D, aquest fenomen ja no fa falta. Simplement amb un fitxer, jo li dono l'ordre a la impressora, i a la impressora li és igual imprimir un fitxer que imprimir-ne un altre.
En aquest cas no estem parlant de sistemes incompatibles amb la producció seriada, sinó uns complementaris.
Sí, jo crec que, a veure, la producció en massa no desapareixerà. La idea és que al final no desapareixerà ni deixarem de fabricar les coses com ara les estem fabricant a la Xina, sinó que la impressió 3D el que ens permetrà és crear tota una sèrie o afavorirà la creació de tota una sèrie de productes i serveis que el mètode de fabricació tradicional no ens permetia fer. Més que res perquè no eren rendibles i sortien caríssims. O sigui, no, ningú es plantejava ara fer-se unes ulleres a mida de la seva cara. No unes ulleres que li quedaven bé, unes ulleres fetes a mida per la seva cara. Això era inviable, perquè eren caríssimes. Doncs amb la impressió 3D ja hi ha empreses que s'estan dedicant a fer ulleres a mida. Vas a la botiga, et fan una fotografia en tres dimensions, fan un motlle en tres dimensions a la teva, mm-hmm, a la teva cara, i et fan les ulleres exactament com et fan falta tu.
Anem a alguns tipus d'usos. N'hem parlat d'alguns, però vaja, se n'obren molts, no? Perquè, no sé, en l'àmbit de la medicina, és a dir, hi ha moltes possibilitats.
Amb la medicina és un dels sectors, un dels camps on potser la impressió 3D tindrà un major impacte i més immediat. Sobretot perquè pel tema de les pròtesi, del tema dels implants, ja s'estan fent a mida. Hi ha un exemple d'una nena l'any passat, una nena britànica de 5 anys, que li faltaven els dits a la mà, doncs ja amb una impressora en tres dimensions li van poder fer una mà perfectament adaptada, uh-huh, a la seva mà, vale? Uns dits adaptats a la seva mà. I en tot el tema de medicina de la boca, els uh-huh, dentistes, per exemple, les pròtesis de la boca s'estan fent ja amb tecnologia 3D. Un altre sector dins de la medicina que també s'està començant a desenvolupar i que també donarà molts beneficis és poder fer primer de tot una ecografia, per exemple, del cor. Han d'operar una persona del cor, els metges no ho veuen clar, no tenen clar si poden fer-ho, llavors es fa una ecografia del cor d'aquesta persona, s'obté una imatge tridimensional del cor d'aquesta persona i s'imprimeix aquest cor. I així els metges poden veure fora del cos de la persona, del pacient, el cor, tocar-lo, mirar-lo i plantejar-se quina potser seria la millor opció per operar-lo. Això ja s'està fent. Uh-huh. En el futur, en el terreny aquest de la ciència-ficció, entraríem en el terreny de la bioimpressió. Uh-huh. Ja hi ha empreses que ja estan treballant en la possibilitat d'imprimir teixit orgànic, imprimir pell, imprimir cartílags, imprimir ossos i, per què no, imprimir òrgans. Imprimir
Imagina't.
Un ronyó, imprimir un fetge... Això ho farien, el procés és exactament igual que t'estava explicant, per edició, és a dir, capa a capa, però en lloc de fer servir plàstic, el que farien servir en aquesta cas serien cèl·lules humanes vives, col·locades sobre un gel, i a poc anar imprimint aquests òrgans. D'aquesta manera, imaginem-nos les possibles aplicacions. Ja no seria un trasplantament de ronyó o un trasplantament de fetge, sinó seria una rèplica exacta del meu fetge o del meu ronyó el que se m'implantaria. Perquè el que faríem primer és fer-li una imatge en tres dimensions del meu òrgan i el replicaríem.
Ara hem parlat de la salut, però també en l'àmbit, per exemple, del consum domèstic hi ha perspectives obertes.
Sí, de fet, el boom aquest que t'estic explicant, un boom de la impressió en tres dimensions, ve sobretot fomentat perquè les impressores estan baixant de preu. Impressores que abans costaven diversos milers d'euros, ara podem trobar impressores a partir dels 300-400 euros, que encara pot semblar-nos un preu relativament car, però déu-n'hi-do lo barates que estan per ja poder començar a fer algunes impressions a casa. A nivell domèstic hi ha algun projecte que sembla molt interessant, que són les de RipRap, que és un projecte de codi obert, que són un model d'impressores molt així com de ciència-ficció, basades en software lliure, que el que permeten és imprimir, però el que fa que siguin realment interessants és que són autorreplicants. La mateixa impressora es pot imprimir a ella mateixa i crear-ne una de nova. Així tenim dues impressores pel preu d'una. Val? És a dir, són impressores autorreplicants. I tot aquest moviment del RipRap porta a una filosofia, de fet la gent que la impulsa, és una filosofia de donar el poder als consumidors d'imprimir-se els seus productes a casa, de facilitar l'arribada de productes a llocs on la logística o el transport, perquè aquest és un altre factor, és a dir, si jo sóc capaç d'enviar un producte a través d'un fitxer via internet i me'l puc descarregar, ja no m'estalvio els costos de la logística, del transport, no m'he d'esperar, allò que et deia al principi, ja no m'he d'esperar tenir la funda, la puc tenir al cap d'uns minuts. Doncs aquest projecte de RipRap que intenten és difondre aquesta idea que els usuaris puguin imprimir-se allò que necessiten, aquells productes que necessiten, a un preu més barat i des de qualsevol lloc del món.
Parlem d'àmbits també com l'arquitectura i el disseny.
Sí, les impressores 3D estan revolucionant, en certa mesura, el terreny de l'arquitectura i del disseny. Primer de tot perquè ara els arquitectes ja poden fer models en tres dimensions i estudiar els models en tres dimensions dels seus dissenys, dels seus edificis, i poden ensenyar-los als clients i els clients els poden tocar. Abans havien de portar uns plànols i aquests plànols o fer dibuixos amb alçada de com quedaria. Ara poden imprimir aquest edifici i ensenyar-lo i tocar-lo, fer maquetes a un preu barat. O sigui, la idea sempre és que això el que ens permet és fer-ho ràpid i fer-ho amb un cost molt més econòmic. I amb el tema del disseny, doncs el que ja està passant és que també els dissenyadors, abans de gastar-se, la idea és sempre l'estalvi de costos. La impressora 3D, tot i fer la inversió amb la impressora, el que et permet és estalviar-te els costos. Si jo sóc un dissenyador i vull crear un nou producte o vull crear una nova joia o vull crear una nova peça de qualsevol cosa, abans, quan l'havia de fabricar, havia de pagar els costos de fabricació, de pagar els costos del motlle i els costos de desenvolupament d'aquest prototipus, primer que comentaves tu abans, d'aquests prototipus, em sortien caríssims. Doncs ara el que puc fer és dissenyar-ho en tres dimensions amb l'ordinador, amb el programa de disseny, i enviar-ho a imprimir bé a casa meva, o ja hi ha empreses que es dediquen simplement a ser una botiga d'impressió en tres dimensions. Llavors, el dissenyador envia el document, o va allà amb el seu pendrive, i els hi porta el document, ho imprimeix i veu si la seva idea funcionaria o no. D'aquesta manera, aconseguim tocar les coses abans i veure si són factibles.
Sortir del paper o del document en pantalla.
Exacte. Això a nivell de dissenyador, a petita escala, és molt útil, però és que a gran escala, molt del cost de desenvolupament de nous productes en fabricació industrial de productes, els costos venen derivats, o de la investigació, venen derivats a crear prototips, que s'han de fer maquetes, i aquests prototips i aquestes maquetes igual poden trigar 6 mesos a estar en funcionament amb un cost molt elevat. Ara es poden fer prototips i assajar noves formes, nous productes, molt ràpidament. Ho creem, ho imprimim, ho tenim, ho tastem. Ens agrada? Bé, que no, ho tornem a fer. I es poden fer cicles molt més ràpids, coses que accelera la innovació, accelera la creació de nous productes i abarateix molt els costos.
Escolta, hi ha també altres àmbits com l'educació, perquè això permet doncs als nanos de posar-ho en funcionament, no?
Sí, això als nens els hi agrada. Al Japó ja ho estan fent, als Estats Units el propi Obama va dir que volia tenir impressores 3D a tots els col·legis. La idea, i és un concepte que a mi m'agrada molt, és que els nens estem acostumats a que han de fer idiomes. Sí o no?
Sí.
Hem de fer, el nen ha de saber, a més del català, del castellà, doncs ha de fer anglès o de fer alemany. Doncs hi ha tot un moviment de gent que diu que si el futur són les màquines i el futur del nostre futur són interactuar amb aquests robots, vam parlar del cotxe que conduïa sol, vam parlar dels drons que volaven sol, doncs si el nostre futur és la interacció amb les màquines, hi ha tot un moviment que diu que els nens haurien d'aprendre el llenguatge de les màquines. Haurien d'aprendre a programar. I hi ha molts llocs, també aquí a Catalunya hi ha moltes escoles per fer extraescolars en programació. Quan parlem de programació, als nens una de les coses que els agrada programar són robots. Llavors, el que s'està plantejant, i en moltes escoles d'aquestes extraescolars de programació, que és que el nen dissenya el seu propi robot, el programa i el fabrica amb la impressora 3D. Llavors, és possible que la porta d'entrada, perquè sempre tindrem una impressora 3D a casa? Bueno, no ho sé, però si hi ha d'entrar una impressora 3D serà perquè el nen et digui, escolta'm, vull una impressora perquè estic fent coses o al col·le estem fent coses i vull una impressora per poder imprimir aquests projectes que estic fent a l'escola.
I hem parlat de la possible entrada a casa d'aquestes impressores. Això ens porta als costos. Realment les tecnologies al final acaben entrant o no en funció també del que valgui. Quan més barat ho és, més fàcil és que es democratitzi l'accés, sí, i que sigui una cosa habitual.
Sí,
com ho teníem, el preu?
El preu, a veure, és el que et deia. Ara estem... les impressores 3D estan sotmeses a tot un tema de patents. A mesura que es van alliberant les patents, les companyies poden començar a fabricar o agafar aquestes idees i fabricar-les a gran escala i oferir aquest producte, però perquè ens entenguem, una impressora domèstica senzilleta va sobre els 500-600 euros. Uh-huh. És una impressora que ens farà impressió en plàstic, val? Però en podem trobar fins a 3.000. Uh-huh. De les impressores que fan més coses o amb major qualitat, que aquest grau, aquestes rodanxes que et deia són més fines, és a dir, que treballen amb un grau de precisió molt més elevat, se'ns poden anar als 15.000, 20.000, és a dir, a veure, una impressora, si no vull de plàstic, vull alguna cosa que imprimeixi en metall, perquè, jo què sé, per exemple, vull fer joies, sóc un dissenyador de joies i vull dissenyar els meus propis anells i fabricar-me els meus propis anells, doncs estem parlant de 50.000 euros una impressora. Però són impressores que el preu cau, està caient superràpid i que potser en 2-3 anys ja costen 2.000, 3.000 euros. Potser 2.000, 50.000 no, però potser 3.000 euros sí que em puc permetre fer aquesta inversió i tenir aquesta impressora. O si no, el que et deia, el que està sortint ara molt, i si us heu fixat, veureu cada cop més, són botigues, són comercis, a barri, d'impressió 3D. On pots anar tu, per exemple, podries anar tu, si vols una cosa que té moltes sortides són els nuvis, doncs van als nuvis i en lloc de fer-se el típic passi de fotografies, el que fan és vestits de nuvis, van allà i es fan una fotografia en tres dimensions, que s'hi fan, és a dir, es fan el modelatge en tres dimensions dels nuvis i després els imprimeixen i regales les figuretes en tres dimensions dels
nuvis. És mono, això.
Sí, es pot fer de tot, De fet, hi ha una empresa que es dedica a convertir, aquesta em va agradar molt, de fet, a Londres estan exposant alguns d'aquests ninos a un museu, que són una empresa que es dedica a convertir en tres dimensions els dibuixos, els animals, les creacions dels nens petits. El teu nen és una mica artista, fa un animal així estrambòtic, doncs tu pots enviar en aquesta pàgina web, un equip de dissenyadors agafa aquell disseny pla, aquell dibuix pla del teu nen, li dona volum, te l'imprimeixen i te l'envien a casa. T'envien el nino que ha dibuixat el teu fill.
Déu-n'hi-do. Escolta, anem als... I amb això anirem acabant, els elements negatius. L'altra cara, sempre.
A veure, quan un pot imprimir de tot, es poden imprimir ninos fets per nens petits, però també es poden imprimir armes. De fet, una de les primeres usos que se'n va veure de les impressores 3D era la possibilitat de descarregar-te arxius que et donessin la possibilitat de fabricar escopetes, de fabricar pistoles. I això ja està començant a ser un problema que es vol regular, aquesta difusió d'arxius en tres dimensions per impressores, perquè bueno, doncs posen a l'abast de qualsevol la possibilitat de tenir una arma de foc. L'altre problema és que si fins ara la gent tenia o semblava un problema que la gent es pogués descarregar una cançó, un llibre o una pel·lícula d'internet, ara no només es podran baixar un arxiu digital, sinó es podran baixar les coses i deixar d'anar-les a comprar a les botigues. Yeah. És a dir, el moment que surti un nou producte, algú farà aquell modelat en tres dimensions, el posarà a internet i la gent se'l podrà imprimir a casa seva o portar-ho imprimida. Per tant, el problema de la propietat intel·lectual amb les impressores 3D és bastant important.
Doncs aquests són el munt d'interrogants que s'obren, però vaja, tal com fa en dues sessions anteriors parlàvem dels cotxes i després sabíem que estaven aquí, ja estan aquí les primeres.
Les impressores ja les tenim aquí.
Han vingut per quedar-se.
Sí, i tant.
Moltíssimes gràcies, Jordi Flamarín, bon dia.